Ràdio Estel. Són les 9 del vespre.
Què pensen els joves i adolescents sobre l'actualitat, la vida i la fe? Volem que tothom els escolti. Per això, cada dissabte, dialoguem amb ells a 8:15 del vespre a Ràdio Estel. Ens fem sentir. És un programa presentat per servidor Borja de Maria amb la col·laboració de la Delegació de Joventut de l'Arquebisbat de Barcelona.
Descobreix la cinquena illa més gran del món amb el Club Més Amics. Del 30 d'abril al 16 de maig, viatge a Madagascar. Una mescla inèdita tant humana com natural d'influències indonèsies, perses, àrabs, africanes i europees. Els arrossars, la sabana, les postes de sol, la singularitat dels seus habitants i un entorn únic al planeta. Del 30 d'abril al 16 de maig, Madagascar amb el Club Més Amics. Perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació al 93 409 27 70 i a clubmes.cat.
A radioestel.cat, la ràdio a la carta. Tu tries.
Ràdio Estel.
Hola, Catalunya, hola, Andorra. Salutacions a tots els que ens escolteu per internet a radioestel.cat. Us baixeu el programa al nostre compte d'e-books. Benvinguts al Bàsquet al dia.
Bàsquet al dia, amb Òscar Merino, amb el suport d'Endesa. Ara i aquí, viu amb Ràdio Estel, Bàsquet al dia, amb Òscar Merino.
Com esteu? Bona nit. Després del primer miracle, després d'aconseguir que el Barça Lassa es proclamés campió de Copa en 7 dies, Svetislav Pešić persegueix un segon miracle. Aquest, si s'escau, encara més complicat, perquè només queden 8 jornades pel final de la fase regular a la Euroliga i el Barça està a 5 victòries del Maccabi, a 5 victòries del TAI, que dona accés als quarts de final de la màxima competició continental. L'objectiu culer, però, és competir, intentar guanyar el màxim de partits possibles, començant pel Barça-Madrid d'aquest divendres a les 9 de la nit. El vestidor culer espera un partit molt diferent al de la final de la Copa. Eurtel a Barça Televisió.
Vamos a intentar ganar, esforzarnos al máximo, más contra el Madrid, ¿no? Pero seguramente que va a ser un partido con mucha tensión.
I des del Madrid està clar que els blancs arribaran al Palau amb ganes, moltes ganes de revenja. Fabián Coser.
Sabemos que mañana es un partido especial porque nos da oportunidad de ganar un equipo que nos acaba de robar un título. Bueno, robar no, 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 no robar un título, de ganarnos un título. Es otra oportunidad para ganar, claro, a un equipo que nos ha ganado hace tres días.
Doncs 5 dies després de la final de la Copa, 5 dies després del 90-92, Barça i Madrid es tornaran a veure les cares en un palau que demà s'espera que estigui ple fins la bandera. El Barça ho farà amb el dubte d'Oriola per una grip. El Madrid amb la baixa confirmada de Thompkins per problemes musculars. I el gran dubte, saber si el Madrid li farà o no el passadís al campió de Copa. Comencem aquí la gravació del Bàsquet al dia d'avui dijous amb el Jordi Carretero al control, Xavi Pagant a la producció.
Benvinguts a una nova edició del Bàsquet al dia.
A Ràdio Estel, Bàsquet al dia. Presented by Òscar Merino.
Doncs demà ens espera un nou clàssic, serà el quart de la temporada. A més de la Copa, el Barça ja va derrotar els de Pablo Laso a domicili a la Lliga Endesa, 80-84, i va caure a la seva visita al Wizzing Center a l'Eurolliga, 87-75. Aquests darrers dies, doncs està clar que heu escoltat a molts jugadors, entrenadors del Barça, però avui volem saber com arriba el Madrid a la cita de demà després de perdre la final de Copa. Pablo Laso.
Que el deporte da siempre... otras oportunidades, ¿no? Con lo cual ahora tenemos un partido totalmente diferente, de una competición totalmente diferente, y aunque entiendo, por eso somos deportistas y por eso queremos ganar, que podemos estar un poco tristes, ya está, no tenemos mucho tiempo para eso, darle la vuelta y saber que mañana tenemos un partido muy difícil en el campo del Barcelona.
Sobre la rabuda que demà tindrà el Madrid al Palau, Lasso no espera novetats.
¿Entiendes, Pablo, que la victoria en la Copa del Barça hace un poquito más hostil el escenario de mañana? Es decir, el público, bueno, pues habrá visto que su equipo gana, que a lo mejor, bueno, pues recuperan un poquito de espíritu en una competición en la que estaban, bueno, pues casi fuera.
Tú has estado en el Palau, ¿no?
Sí.
No espero un ambiente agradable, no lo he tenido nunca. Lo mismo que el Barcelona no lo tiene en el Palau.
Y sobre el pasadís, si hi haurà o no hi haurà pasadís al Barça a l'Assa. Lasso diu que no li interessa el tema.
El club ha decidido si hará pasillo al Barcelona o no este partido.
Pues me preguntas a mí por algo que no me interessa nada ahora mismo. Lo único que pienso es en el partido.
Hasta que no lo sabes, no...
Doncs a veure si ens treuen o no de dubtes. Estem a Madrid, periodista de Planeta CB, Javi Rodríguez. Hola, Javi, muy buenas.
Hola, muy buenas.
¿El Madrid le hará o no el pasillo al Barça este viernes?
Hombre, pues yo no sé lo que hará el Real Madrid. Yo sí te puedo decir que me gustaría ver si el Real Madrid, en vez de que el caprichoso calendario le hubiera tocado al Barcelona, si le hubiera hecho el pasillo al Efes, por ejemplo, que le hubiera tocado de la Copa Turca. Yo personalmente creo que son dos competiciones diferentes y partiendo de la base de que hacer o no hacer el pasillo, desde luego, desde mi punto de vista, no es ninguna humillación, eso que quede claro, y que me parece que es una muestra de respeto, pero también veo que a lo mejor en ambiente de lo que es Euroliga, hablando de una competición local, no sé hasta qué punto pega lo de hacer el pasillo por la misma razón que te digo de que si fuera en vez del campeón de la Copa de España o la Copa del Rey, o el campeón de la Copa Turca, por
sí,
ejemplo.
Sí, sí. Es cierto que al Madrid, las últimas temporadas, después de ganar la Copa, se lo han hecho. Es así, ¿no, Javi?
Se lo han hecho en ACB.
Ah, vale, era partido ACB, no Euroliga en este caso, ¿eh?
Claro, claro. Por ejemplo, parece que he visto un tuit vuestro.
Sí, en La Fonteta, en Valencia.
En La Fonteta, y creo, no te estaría seguro, creo que se lo hicieron en el partido ACB. Uh-huh. No lo sé ahora mismo.
Sí, sí. En todo caso, Javi, ¿quieres saber lo que piensa Pierre Urriola sobre el tema del pasillo, que te va a gustar seguro?
A ver.
Això diu, Urriola, Mundo Deportivo.
Sí. Usará el pasillo, ¿no, el Madrid?
Bueno, a mí me gustaría, evidentemente. Yo bueno, al revés...
A ellos se lo hicieron el año pasado, el Gran Canaria, en su primer partido después de ser campeones de Copa.
Al revés no lo haría, evidentemente, aunque suena mal, pero no lo haría. Pero bueno, si no lo quieren hacer, es normal y respetable. O sea, que esto es decisión de cada uno y vamos, lo que sea.
Bueno, las palabras de Urriola, Javi, él no lo haría, pero le gustaría que el Madrid sí se lo hiciese al Barça, ¿eh?
Oye, pues mira, me parece una... Las cosas como son. Yo creo que a ningún deportista le tiene que hacer mucha gracia hacer un pasillo, sobre todo cuando hablamos del máximo rival en su casa, porque bueno, aunque siempre se le va a dar la aureola de que es una muestra de respeto, pues más de uno se lo iba a tomar de choteo y cachondeo. Entonces yo entiendo que un deportista no le gusta hacerlo, pero también entiendo que le guste que lo hagan.
Sí, sí.
Entonces la contestación de Urriola pues me parece algo para destacar por su parte. O sea, muchas veces, mira, yo critico muchas veces a Urriola en esta Copa del Rey, en esta vez le tengo que casi que alabar por la sinceridad que ha demostrado.
Exacto, es que es eso. Ya nos gustaría que siempre los jugadores o entrenadores, la gente del deporte, dijera realmente lo que piensa.
Sí, 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 sin ninguna duda.
Es el caso de Pierre Urriola. Pero en todo caso, Javi, no sabes si habrá pasillo o no mañana en el Palau.
No sabemos, ahora mismo eso no se sabe y yo me inclino porque no va a haber.
Uh-huh. ¿Y el Madrid qué? ¿Cómo va a llegar? ¿Cómo está el Madrid 4 días después de perder la final de Copa?
Bueno, pues el Madrid, yo creo que en estos casos es peor tener tanto descanso que tener un partido seguido, cosa que nos ha dicho Pablo Lasso más de una ocasión, que casi es mejor cuando pierdes enlazar rápidamente con otro partido, aunque, bueno, ha venido bien lo que es el descanso mental y físico, porque una Copa del Rey tiene una exigencia tremenda para los equipos que llegan hasta la final. Pero yo creo que ellos saben perfectamente dónde está realmente ahora el objetivo de la temporada. Saben que se están jugando una posición muy importante como es los playoffs de Euroliga. Y yo creo que evidentemente un par de días de luto nunca vienen mal, porque yo creo que además es bueno para descansar la mente y el cuerpo. yo creo que ahora el Real Madrid está perfectamente preparado para afrontar un partido, porque estamos hablando de un equipo profesional como son cualquiera, aunque ahora por la zona vuestra parece que la profesionalidad se ha basado en la sencillez, como dice Oriola o dice...
No, en la sencillez no, Javi, en la felicidad.
La felicidad, eso... ¿Ves? Por ejemplo, yo entiendo que un deportista diga cualquier cosa, porque me parece bien, que está en su derecho decirlo, pero yo creo que también tienes que tener en cuenta que puede afectar a terceras personas o que estás haciendo demérito sobre determinada gente.
Hablas de Sito Alonso.
Y esto es una opinión, nada de información. Yo creo que, por ejemplo, Navarro ha estado mucho más galante en las declaraciones que ha hecho sobre que un entrenador pues trae cosas nuevas, pero decir que si ahora la felicidad estoy, que si más simplificado el baloncesto, hombre, estamos hablando de jugadores de altísimo nivel, no me digas que tú estás un poco acomplejado porque el entrenador te ponga situaciones muy difíciles. Yo creo que es una situación un poco más grave la que ha llevado y que ha ocasionado esto, que ha sido una maravilla para el Barcelona, pero bueno, que estamos hablando del Barcelona, que es que parece que haya ganado la Copa del Rey en Manresa. Que eso también hay que decirlo.
Bueno, es que el Barça llevaba 3 años y medio sin ganar un título grande, ¿eh?
Sí, no, está claro. Sí. A ver, ¿sabes lo que pasa? Que es que yo esta situación que vive el Barcelona lo he vivido muchos años con el Real Madrid.
He vivido
situaciones de pasar mucho...
Son ciclos.
Y hay cualquier título, es más, fíjate, que dice Pablo Laso que de los títulos que más alegría recuerda es la Copa del Rey que ganó en el Palau. Es decir, es un título que normalmente puede marcar una inflexión de un equipo que está completamente bajo, como era el Fútbol Club Barcelona o en su época el Real Madrid, que venía de caer eliminados en unos playoffs con el Bilbao, me acuerdo yo. Y ahora, pues bueno, puede ser un aliciente nuevo, pero no olvidemos que este equipo, como hemos dicho más de una vez, es un equipo que estaba en una plantilla nueva y reformada para ganarlo o por lo menos para competir. Y lo que nos asombraba, que incluso yo hicimos una colaboración con tu programa y mucha gente más, no estábamos asombrados de ese rendimiento buscándoles causas al motivo que hay, porque tú te coges una plantilla como la de Barcelona y dices, madre mía, pero si es que esto es un super plantillón, lo mires por donde lo mires.
Sí, sí. Imagino que el Madrid mañana saldrá con ganas, ¿no? Lo siguiente, ¿no?
Sobre todo, no solamente por lo que se ha hablado en la rueda, que si Vendetta y tal, sino por la importancia del partido. O sea, yo entiendo que el Barcelona tiene la motivación de volver a ganar al Real Madrid por los efectos que pueda tener para el futuro, porque hay que reconocer que la clasificación para Euroliga la tiene un poco fastidiada, pero el Real Madrid es que más allá de Vendetta, de derrotas en la Copa y demás cosas, hay que reconocer que está jugando mucho y requiere un punto de atención. Además, encima con la baja de Tonkins y por mucho que se diga ahora a John, pues fíjate lo que lleva en la Copa, 3 minutos que jugó, y Randolph, que todavía no ha encontrado ni mucho menos la forma que tenía antes de la lesión, pues hace un partido, la verdad es que yo creo que va a ser muy vibrante, muy intenso. También habrá que ver cómo se lo toma el Fútbol Club Barcelona, si anda un poquito pensando en lo que tiene por delante, más que en la clasificación de Euroliga, pero yo creo que un Barcelona-Real Madrid ya simplemente motiva de por sí, pero yo creo que el Real Madrid debería salir con un puntito más, sobre todo por lo que está jugando a efectos clasificatorios.
Bueno, pues veremos qué pasa mañana, antes, durante y después de otro clásico que, vamos, nos apasiona siempre. Javi Rodríguez, compañero de Planeta CB, un fuerte abrazo, ¿eh?
Venga, un abrazo. Hasta luego.
Doncs després de la disputa de la Copa, avui torna a l'Euroliga amb els partits Xesca-Bascònia, Fenerbahçe-Milà, Olympiacos-València-Bàsquet, i des de 8:45 es juga l'Unicaja-Maccabi. Joan Plaza, amb 302, es converteix en l'entrenador que més partits ha dirigit en la història del conjunt malagueny.
Me siento muy halagado y orgulloso de si todo va bien, llegar mañana a ese partido y vivirlo y agradecerle a la gente que ha confiado en mí y a la gente que quizá confía un poco menos, decirle que sigo trabajando para mejorar, para hacer las cosas de una forma real y buena y productiva para el club y la ciudad.
I per demà divendres, Quim Kipa té cos a les 6, a 7:15 FC Salguiris, a 9:15 Bros Bamberg Estrella Roja i a 9:00 el citat Barça Real Madrid. Per cert, el partit Brossa Estrella Roja serà d'allò més especial per un jugador històric de la penya que ha anunciat la seva retirada.
Bàsquet al dia, amb Òscar Merino, Ràdio Estel.
Durant 20 segons, aquest altaveu farà servir l'energia suficient perquè el Carles animi l'equip mentre surt al camp. Per això, Endesa, ens volem unir a tots els partits que es juguen ara amb el mateix objectiu, emocionar. perquè quan obres la teva energia, la vida es transforma. Endesa.
Doncs als 39 anys que vaja, Damon Mallett ha anunciat que deixa la pràctica del bàsquet i per aquest motiu demà divendres en els prolegòmens del Bros Bàsquet Estrella Roja, el baix americà campió de Lliga amb el conjunt alemany el 2005, rebrà un homenatge que imagino també rebrà de la penya. De fet, la imatge de Damon Mallett, jugador del Joventut en dues etapes, del 2007 al 2009 i del 2014 al 2016, penja de l'Olímpic al costat d'altres mites com Rudy Fernández, Ricky Rubio, entre d'altres. El darrer partit de Mallett a la penya va ser un 22 de maig del 2016 amb una victòria, 96-76, contra l'Herbalife Gran Canària. Aleshores, el jugador de Louisiana reconeixia els micròfons del bàsquet al dia que no tenia molt clar el seu futur.
Special game. To be remembered as one of the top Americans to ever come to this history of the club is, for me, is an honor. I'm very happy. Juventud has always been in my blood, green and black, and I'm very happy to have said that I've been here and played here and had some success here, and I play with a lot of great players, and I mean I'm part of history here, you know, Copa del Rey and Euro Cup and Liga Catalan. I'm just happy to represent Juventud as a basketball club.
Play here next season?
Good question. I don't know. I have to talk to the club and see the direction of the club. Right now I feel good, physical, mentally, and I don't know, we'll see.
Doncs estava preparat per seguir, però finalment no ho va fer, no va seguir de verd i negre. Ara l'escoltàvem reconèixer que per ell va ser un honor vestir la samarreta del Joventut, sang verd i negre que li corria, i segur que encara li corre per les venes a Damon Mallett, que als 39 anys ho deixa després de jugar a la Lliga Universitària Americana, de fer-ho també a Alemanya, a Turquia, a Bèlgica, a Israel i a la Lliga Endesa, on ha jurat fidelitat a uns colors, el verd i el negre del Joventut de Badalona, guanyant la Copa i la Uleb Cup la temporada 2007-2008 amb Aito García Reneses a la banqueta i amb companys de vestidor com Pau Ribas, Rudy Fernández, Ricky Rubio, Lubos Barton, Jerome Moiso o Ferran Lavinia. Això sí, només hi ha dues persones que hagin coincidit amb Mallett en el primer equip, les dues etapes del base americà a la penya, del 2007 al 2009 i del 2014 al 2016. I una d'elles ens escolta perquè és el exdelegat del Joventut, el David García. Hola, David, bona nit.
Bona nit.
Tu has estat delegat de la penya 11 temporades, del 2014 al 2016, amb Aito, Cito, Pepu, Salva. Déu-n'hi-do la de jugadors que has vist passar per allà, eh?
Pues uns quants. La veritat és que no he pogut comptar-los, però sí que han sigut uns quants.
I què em diries de Damon Mallett?
Bueno, jo penso que Damon Mallett és un referent dels últims anys del Joventut de Badalona, un americà que va saber integrar-se perfectament dintre la filosofia del club, no només amb l'estil de joc, sinó amb l'estil de la ciutat, amb l'afició, que va saber entendre perfectament les paraules de l'Obradovich, en el qual deia que la Joventut és un estil de vida, i ell això ho interpreta perfectament, portant un estil de joc molt alegre, sobretot la primera època en la qual vam aconseguir grans títols amb el Joventut. La segona, jo penso que també igual, però que va saber congeniar molt bé amb l'afició. Penso que és un dels americans que amb les quals l'afició sempre l'ha representat. I jo penso que la seu pas per Badalona ha sigut un dels grans encerts que ha tingut la gent que el va fitxar.
És un dels grans, els històrics, que sens dubte ha defensat la samarreta del Joventut, i sempre l'associarem amb una de les millors plantilles, no?, de la història del Joventut, la del 2007-2008.
És que va coincidir tot, no? Jo penso que va coincidir amb la profunda del Rudy, l'entrada del Ricky dintre del món professional, encara que ja portava un temps, amb el millor moment de Pau Ribas, grans estrangers que van passar per la penya, com el Lubos, com el Jerome, a l'època del Popovich, a l'època de Ferran, la millor època de Ferran Lavinia. Sé que al final hi ha moltes coses que van congeniar amb un gran entrenador que en aquell moment ens va saber portar dos, no només als jugadors, sinó a tothom que hi hagués dintre del cos tècnic, i que jo penso que va ser un cúmul de coses en el qual el Mallet va saber encaixar perfectament per ser un organitzador perfecte dintre de la pista.
En una carta, Mallet es dona les gràcies, no? I s'acomiada del bàsquet. També agraeix la feina dels entrenadors, molts, òbviament, que han tingut al llarg de la seva trajectòria. Apareix Aito, apareix Ito, però no apareix Salva Maldonado. A mi em sorprèn.
Bueno, això és un tema que jo penso que hauries de preguntar més al Mallet que a mi. Jo penso que la relació que tenim amb el Salva va ser bona. Si no s'haguessin aconseguit resultats. Evidentment, un jugador de bàsquet, si no té bona connexió amb l'entrenador, per molt que sigui, per molt Michael Jordan que siguis, no aconseguiràs resultats dintre la pista. La connexió ha de ser bona. S'ha demostrat, hi ha milers d'exemples en els quals es veu que per molt un gran jugador, si no té una relació amb l'entrenador, fins i tot amb els seus companys, no triomfa, no arriben als resultats. Pot ser que arribin individualment, però les derrotes arriben. Llavors, amb això ho hem de tenir en compte.
Uh-huh. Ara l'escoltàvem, no? Ell marxa, juga l'últim partit el 22 de maig del 2016 a l'Olímpic de Badalona. Ell volia seguir. A ell li hagués agradat seguir jugant a la penya, però no va poder ser. I no sé si això és una espineta que ell té clavada, no?
Jo penso que sí, però al final, per desgràcia, l'edat no perdona. I en aquest cas, jo penso que sí, que jo penso que ell hagués pogut seguir un o dos anys més, però va ser que al final les prioritats del club són les que eren al seu moment. Jo no entro ni surto perquè no era el meu tema,
sí.
Però sí que penso que al final el club va prendre la millor decisió que havia de prendre pel club, uh-huh. I al final va ser aquesta.
Mm. Ens hem d'imaginar, t'imagines, tardaria veure Mallet treballant per la penya?
A mi m'agradaria veure Mallet treballant pel món del bàsquet, sigui a la penya o sigui a qualsevol altre lloc. I jo penso que ell ja encaixaria perfectament en qualsevol equip. I amb la filosofia que és el Joventut de Badalona, amb la seva escola de bàsquet, jo penso que podria encaixar molt bé. El Joventut de Badalona sempre s'ha caracteritzat per ser una escola en la qual ha tret grans bases, i la història dels últims dècades ho demostra. Jo penso que ell podria ajudar molt a que aquest tema seguís amb aquest sentit. Mm-hmm.
Doncs si Damon Mallet acabés treballant per la penya, el que seria, David, és una boníssima senyal, perquè tal com està el club ara mateix, a nivell econòmic i a nivell esportiu, el futur és més que incert, eh?
Bueno, jo penso que tothom va fer un esforç, tant pel club com per les institucions. Jo penso que això s'ha de salvar. És un tema que no sé qui és... A veure, al final, els que estan allà dintre són els que coneixen bé el tema, però això ho hem de treure. Ho hem de treure per l'afició, ho hem de treure per la ciutat, ho hem de treure pel futur del bàsquet. Si ens fixem en l'actual selecció espanyola, si no recordo malament, hi ha 4 jugadors que han sortit de la casa. L'altre dia corria per WhatsApp una llista en la qual el 90% dels equips, per no dir el 100%, tenen o jugadors de la penya o entrenador sorgit de la penya. Llavors això pel món del bàsquet seria un problema immens en aquest sentit.
Uh-huh.
I sobretot, i també penso que per la ciutat, al final el Joventut és un dels motors del bàsquet de la ciutat de Badalona, Badalona té més de 3.000 llicències de bàsquet, hi ha clubs que jo penso que hi ha clubs de Badalona que són un gran engranatge per la formació del bàsquet, però i el Joventut és un d'aquests. Llavors jo penso que entre tots s'ha de treure el projecte com sigui i que tothom ha de ser els màxims esforços. Sé que, pel que he llegit a la premsa, l'Ajuntament està per la labor, la Generalitat de Catalunya està per la labor. Jo penso que al final entre tots hem de poder treure el projecte per poder seguir veient bàsquet d'èlit a Badalona.
Doncs el proper 22 de març, d'aquí just un mes, Junta d'Accionistes... Sí. Dia clau, sens dubte, pel futur de la penya, de l'entitat. Sí. Si la situació econòmica no millora, l'entitat el que farà és sotmetre a la votació dels accionistes la dissolució de la societat. Són paraules majors que fan tremolar. Clar. Però vaja, esperem que no arribi la sang al riu.
Són paraules que quan se senten, jo personalment em poso a la penya de gallina, perquè, clar, parlar de societat dissolució amb el nom del club, jo penso que és una llàstima. Jo penso que la directiva actual està fent els màxims esforços possibles per salvar la situació. jo penso i tinc el convenciment de que posaran tota la carn a les brases per fer-ho. O sigui que jo penso que al final sempre hi ha hagut situacions límits dintre del club, tot és un tema de cicles, i jo penso que ara estem en una situació complicada, però jo penso que ho acabarà tenint davant.
Doncs,
jo penso que hem de tenir confiança en la directiva actual, amb la gent que està dintre la directiva, i apoyar-los al màxim, hem d'estar amb ells al 100%, perquè són els que actualment dirigeixen el club i són els que han de poder treure d'aquesta situació.
Molt bé. David García, exdelegat de la penya, del 2004 al 2016. Gràcies per passar-te aquesta estona. Val, bàsquet al dia, una abraçada.
Gràcies a vosaltres.
Bàsquet al dia, amb Òscar Merino.
Durant 20 segons, aquest altaveu farà servir l'energia suficient perquè el Carles animi l'equip mentre surt al camp. Per això, a Endesa, ens volem unir a tots els partits que es juguen ara amb el mateix objectiu, emocionar. Perquè quan obres la teva energia, la vida es transforma. Endesa.
I avui sí, al Bàsquet al dia, tanquem programa amb el nostre expert parlant de la NBA, amb l'Adri González. Hola, Adri, què tal? Bona nit.
Què tal, Bonis?
Ho parlàvem l'altre dia, o fa setmanes, eh? Luka Doncic, queden 4 mesos perquè la Lliga Endesa 2017-2018 finalitzi. La pregunta és, seran els 3 mesos de Doncic al Madrid i a Europa?
Tots a pensar que sí, com hem dit fins ara, però el cert és que, vaja, al Madrid no sabem fins a quin punt no tornar per fet. Doncs, tenim el cas de Sergio Llull, que pot fer indicar que també feia el salt de aquí els Rockets, finalment es va quedar. El cas de Doncic és molt diferent i, vaja, com hem comentat aquí alguns cops, no? Tot sembla avançar que estarà els pròxims mesos als Estats Units, que el seu destí és l'NBA. Aquesta temporada, doncs, veiem com ja s'hi està quedant petit a Europa. Òbviament ha de millorar, però jo crec que pot seguir millorant als Estats Units i sens dubte, veient que està, doncs, al voltant del top 5 a les seleccions del draft, ja els veig d'aquí uns mesos a l'NBA.
De fet, apunta a número 1 del draft de la NBA, Luka Doncic. Notícia preocupant, Adri, notícia alarmant, eh? Els Dallas Mavericks estarien involucrats en un escàndol sexual.
Sí, desgraciadament, doncs, escàndols sexuals, els problemes, doncs, d'acusament han arribat a esquitxar l'NBA, en aquest cas, doncs, a un dels Mavericks que, suposadament, fins que no es demostri encara el contrari, vaja, tenim el cas de l'antic CEO de l'equip, que ha rebut, doncs, moltes denúncies per assetjament, per haver, doncs, inclús fet excessiva amb algunes noies que durant els últims 18 anys han treballat a la franquícia texana. I, vaja, doncs, el cas ha sortit a la llum a través de l'Sports Illustrated i, òbviament, doncs, està en boca de tothom, no? És una notícia desagradable, no és la imatge que volem de l'NBA ni de cap franquícia. I, per tant, bé, simplement, doncs, esperant les novetats, al moment, doncs, l'afectat, ja ho ha sentit. I la franquícia, doncs, ha acomiadat als altres afectats que en menor mesura, doncs, també havien estat mencionats, no?, en aquest article.
I per acabar, què em dius? Amb què et quedes de l'All-Star de la NBA de Los Angeles del passat cap de setmana?
Bé, doncs, s'ha quedat, doncs, els dos MVPs dels partits que teníem, com per exemple LeBron James, clamant MVP i guanyador del partit de les estrelles. I bé, un partit que sembla que ha recuperat certa essència, que havia perdut els darrers anys, més competitivitat i, bueno, malgrat les baixes, com sempre, doncs, es va veure un cert espectacle, la gent va gaudir i, al final, doncs, el format nou ha quallat. O sigui que, segurament, els propers anys tornaran a apostar a aquest sistema. Després, doncs, el partit de rookie sophomores, destacar a Bogdan Bogdanovic, el jugador serbi, que després de 20 anys va ser el MVP europeu d'aquest partit. Una actuació, doncs, que es podia preveure, és un jugador que a poc a poc ha anat creixent al Sacramento Kings, i vaja, ha deixat bones sensacions en un partit, doncs, que malgrat no sigui molt decisiu, està bé, no?, com a passador de l'NBA, i després, doncs, sobre els concursos, destacar a Devin Booker als triples, que amb 28 punts va batre el rècord, i a les baixades, doncs, vaja, un concurs més light del normal, i finalment, doncs, tu per un Donovan Mitchell que segueix acumulant mèrits aquesta temporada de rookie.
Molt bé, doncs ho deixem aquí, Adri. Ens escoltem el proper dimecres.
Fins dimecres, bona nit.
I ara deixem encara dir-vos que la selecció espanyola de Sergio Escariolo es prepara per competir en la segona finestra FIBA de la fase de classificació per la Copa del Món 2019. Demà divendres juguen a Minsk contra Bielorússia. A la Lliga Dia, 20a jornada, disputada ahir, Manfilter 64-58, que dirà seu Samarat 82-81 Estat Sant Adrià i Espart City Lifuni Girona 89-60 Guipúscoa. I demà es comença a disputar la 24a jornada a l'Aleport amb el partit Força Lleida Leima Coruña a les 9 de la nit. Ho deixem aquí, gràcies al Jordi Carretero al control, seguir pagant a la producció i com sempre a vosaltres per seguir-nos. Tornem demà, serà divendres, per seguir vivint el bàsquet al dia.
Bàsquet al dia amb Òscar Merino, amb el suport d'Endesa.